James Halliday vio el futuro.
Almun es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Ara sí, ara ja estem al setembre, setembre. La setmana passada va començar el mes, el dijous, i encara podíem pensar que estàvem de vacances, però ara ja ha començat el nostre curs laboral 2022-2023, al qual aprofito per donar-vos la benvinguda. Doncs sí, definitivament han acabat les vacances i comença el nou curs, comença el nou període laboral. I el que voldríem saber és quina és la millor manera d'abordar aquesta nova etapa, aquest curs que tot just ara comença. Per parlar d'aquest tema tenim avui al programa un col·laborador ja habitual del nostre programa. M'estic referint al Jordi Marín, director general de la AFEC, que com sabeu és la patronal de les empreses consultores de Catalunya. Jordi, benvingut al programa.
Moltes gràcies, Tomàs.
Bueno, t'haig de preguntar com ha estat l'estiu i si vens amb les piles carregades.
Pues la veritat és que sí. He tingut la sort de poder descansar uns dies i estar tranquil·let i a tope, ara per començar el setembre, com dius tu.
Vinga, doncs com que tothom està en la mateixa circumstància, més o menys, espero que tothom hagi tingut un bon estiu, però ara hem de començar el curs i sempre un començament de curs, quan anàvem al col·le, doncs és els llibres nous, uns llapisos nous. Bé, hi ha una certa il·lusió dintre de tot de començar-ho i també és un bon moment per, doncs, per refer algunes coses que fèiem potser no tan bé. En definitiva, ens agradaria que ens donessis quatre consells, quatre pinzellades per abordar aquest retorn al treball de la millor manera, la més efectiva i la menys traumàtica possible. Vinga, endavant.
Perfecte.
El programa és teu.
Bueno, jo crec, Tomàs, que hi ha com dos elements a tenir en compte. Per un cantó, és veritat que aquesta tardor la comencem amb moltes incerteses, no? Que ja les patíem, no? Just abans de l'estiu, no? La inflació, l'augment de preus, la crisi climàtica que l'estem patint aquests dies, els temes de l'energia, la guerra d'Ucrània, les estratègies geopolítiques, no? En el món que s'estan movent, etcètera, etcètera. Això en el món empresarial és veritat que genera incerteses, no? Genera molta incertesa i ja saps que en el món empresarial això no és gaire bo, no? No tenim context gaire clar, no? Per tant, jo diria aquest és un primer factor a tenir en compte, no? Per l'altre és l'acabament d'any, no? Per tant, amb aquesta incertesa el que hem d'intentar és dir, bueno, doncs quina previsió teníem per aquest any, com hem cobert aquestes previsions i si podem tancar l'any el més proper possible als objectius que ens havíem posat, a pesar de, no? A pesar d'aquest context. I després és també el moment, com tu bé deies, no? D'una mica visualitzar l'any que ve. El que diuen els experts és que és veritat que aquesta tardor hi haurà una certa crisi, no? Aquí també els experts, hi ha uns que diuen que serà una crisi més profunda i altres que diuen que serà una crisi menys profunda. Bé, però aquesta incertesa o aquesta crisi és veritat que segurament hi serà, per tant, a veure com l'abordem. Però el 2023, a pesar de tot això, sembla que també les previsions diuen que serà un any de creixement un altre cop. I, per tant, és també important abordar aquest final d'any pensant, no?, i preveient quin serà l'escenari del 2023, quins seran els nostres objectius i aprofitar que si realment en aquest context hi ha un creixement, doncs com aprofitarem aquest creixement. Jo diria que aquests són els dos grans elements. També val a dir que en els nostres sectors, no?, més propers a la tecnologia, a la consultoria o a més d'aquests, és veritat que segurament aquestes crisis no afecten tant, en el sentit de que moltes empreses han d'abordar transformacions digitals, han d'abordar nous models de negocis, noves estratègies davant aquest nou escenari. I, per tant, és el moment també d'aprofitar, si em permets l'expressió, no?, que moltes d'aquestes empreses han d'abordar nous elements i, per tant, el nostre sector pot ser un sector capdalt, no?, pot ser un sector palanca per les altres empreses, per les pimes, per les empreses en general i, per tant, és un bon moment. Jo crec que aquests són dos elements bàsics, no? Per un cantó, preveure que davant aquesta incertesa què farem i com abordarem al final d'any, preveure l'escenari de l'any que ve i com l'aprofitarem i després, depenent dels sectors i tirant cap a casa nostra, aquests sectors poden aprofitar o ser palanca dels altres sectors i, per tant, generar noves oportunitats. L'altre element que per mi és important és que el que diuen els experts, els drivers de creixement o els drivers importants en aquest moment segueixen sent els mateixos. La tecnologia i la transformació digital segueixen un dels elements capdalt. Per tant, les empreses han de seguir abordant aquesta transformació digital i preparar-se per aquests nous escenaris i la tecnologia pot ajudar. La innovació és un altre dels elements. O sigui, en aquests contextes més complexes amb els que ens estem enfrontant, la innovació ha de ser un altre dels elements. Un altre, segurament, que està aquí molt present i que també els Next Generation, etcètera, etcètera, hi són per ajudar, no?, en aquest element, i un seria la sostenibilitat. La sostenibilitat en tots els negocis, l'eficiència energètica, veient les crisis climàtiques, etcètera, etcètera, cada vegada també serà un element important. I si em deixes, un altre element que jo afegiria en aquesta equació, no?, de tecnologia, innovació, sostenibilitat, diria que cada vegada les empreses, els negocis, les organitzacions han de donar-li més importància a les persones, no?, a les persones, al seu benestar, a que les persones puguin desenvolupar-se i, per tant, és un factor bàsic en les nostres organitzacions, les persones, i, per tant, si som capaços d'ajudar a que aquestes persones es desenvolupin, també es desenvoluparan les nostres empreses i les nostres organitzacions.
Mira, si em permets, bueno, primer faig un parèntesi, sí, perquè no sé si esteu sentint el que jo estic sentint. Aquí fora hi ha una tempesta increïble, hi ha uns trons, que no sé si el micro està recollint, però si el sentiu, que sapigueu que no és un fallo tècnic, sinó que és la tempesta que en aquests moments, com a bon començament de setembre, tenim a sobre. Després també voldré fer un parèntesi perquè has parlat de l'any 2023 i de com serà, sí, aquest any 2023. Tu ets precisament, seràs el conductor del 12x12 d'aquest any. El 12x12, sí, d'aquest any es celebrarà el 14 de desembre a l'antiga fàbrica d'AM. I el títol, com cada any, és el futur digital de Catalunya. Aprofito simplement per el famós Save the Date, o sigui, aprofiteu ara per apuntar a la vostra agenda que el 14 de desembre tindrem 12x12. Si després tenim temps, Jordi, m'agradarà que ens facis 5 cèntims de com serà aquesta sessió, quins convidats tens pensat portar, etcètera, etcètera. Ara, dels punts que has dit, començo per l'últim, les persones.
Sí.
I les persones, en aquests moments, les persones, els treballadors de les empreses, dintre del nostre sector, estan amb aquesta tessitura del teletreball o del treball híbrid.
Sí.
Però, clar, és important. És important perquè són les persones les que treballaran des de casa per l'empresa. Això, realment, com està quedant? Treballarem des de casa? No des de casa? La maquinària serà nostra? Serà de l'empresa? Els sous variaran segons si ens hem de desplaçar? En definitiva, com creus que després de tot el que ja portem a sobre, aquest nou curs podem enfrontar-nos a aquest, no problema, però aquesta situació del teletreball?
Bueno, jo crec que tu ho has dit quan començaves, no? Jo crec que la, com sempre, no és blanc o negre, sinó que són els grisos, no? I en aquest cas també jo crec que estem en el mateix, en la mateixa situació, no? Vam passar d'una situació on tot era teletreball, provocat per la pandèmia, però segurament en algunes empreses es va optar per aquesta opció, no? Que segurament es va demostrar que era més productiva i en molts casos molt més eficient, però crec que el contacte humà, no?, al final també el necessita. Per tant, jo crec que la solució definitiva o la solució que jo crec que vindrà per quedar-se és la solució híbrida i la solució, per dir-ho així, amb una certa flexibilitat. També hem vist en moltes empreses que han intentat allò imposar o dir als treballadors, no?, s'ha d'estar aquests dies aquí, aquests altres dies a casa, i també estem veient que això costa de que funcioni, no? Jo crec que hem de preparar els espais d'una manera diferent perquè la gent vagi a l'empresa, es vegi, es toqui, si em permets l'expressió, parlin entre ells i generin comunitat, que és important, però també hem de tindre aquest grau de flexibilitat, no?, perquè puguin treballar a casa quan necessitin, fer teletreball, etcètera. Aquí, com tu bé deies, un dels temes fonamentals seran aquests dos elements. Per un cantó, l'empresa i l'estructura de l'empresa físicament segurament ha de canviar per acollir a les persones quan vinguin de manera diferent i generar dinàmiques diferents, i després veure com les empreses poden ajudar a que l'equipament que tinguis a casa sigui l'adequat per desenvolupar bé la teva feina, no? I buscant aquests equilibris. Això també dependrà del tipus d'activitat, no? No totes les activitats es poden desenvolupar 100% des de casa, el tipus de... Vull dir que hi haurà moltes situacions, però jo crec que en general podríem dir que aquest treball híbrid ha vingut per quedar-se, aquesta flexibilitat, jo crec que serà un dels factors fonamentals, i també la reestructuració tant dels espais a casa com dels espais a l'empresa perquè siguin, s'adecuïn a això. No hi ha suficient en tenir una taula i un ordinador, segurament, sinó, per exemple, en les empreses, doncs, i ho estem veient, les empreses més grans o les empreses tecnològiques més punteres, no?, com generen espais més de comunitat, no?, més de generar comunitat, de generar espais de trobada entre diferents persones, etc. Jo crec que va per.
Dintre d'aquestes noves formes de treball, que tot això ho parlem, és recurrent dintre del nostre programa, sí, però clar, és que és viu, va canviant. El tema del cloud, del núvol. O sigui, sí, hem passat de tenir totes les aplicacions al nostre ordinador o al nostre servidor de l'empresa a pràcticament tenir-ho tot a dalt. Sí. És evident que té avantatges de comunitat, de seguretat, inclús de càlcul, no? No és el mateix dedicar el meu ordinador a fer un càlcul complex que es faci allà dalt al núvol a un superordinador. Però, en definitiva, tu què recomanes a una empresa mitjana, a una empresa normal, respecte a totes les seves dades i als seus programes? Cal tenir-los a cada ordinador? Ho tenim al servidor de l'empresa? O apostem pel núvol híbrid? Núvol.
Bueno, jo diria que la tendència global serà 100% núvol, per entendre'ns. Jo crec que aquesta és una tendència. I tu també ho has destacat, no? Té avantatges mil, Té avantatges, primer, de seguretat. A pesar de que pensem que no, el núvol és molt més segur, les còpies de seguretat, la seguretat, etc. Té avantatges de capacitat d'emmagatzement, de capacitat de procés de la informació, etc. Per tant, jo crec que la tendència final serà el 100%. Entenent la situació de cada empresa, perquè això és un canvi radical respecte a com segurament estàvem fins ara, el que estem veient en el mercat són aquestes també solucions híbrides, no?, on una part de la informació està en el núvol o es replica en el núvol o es té una part de la ciutat en el núvol i una part està física. Però jo crec, si em permets, Tomàs, i és una opinió molt personal, que és un trànsit. Quan mires, no sé si ho heu vist, no?, mires alguns vídeos allò de futures, no?, 2000, no sé què, no?, de com serà el futur en diferents escenaris, i hi ha alguns vídeos al YouTube que els podeu mirar de com serà, la majoria de situacions o escenaris en el que es posen és un treballador amb aquesta flexibilitat que dèiem abans, no?, que treballa i que se'l mesura per altres elements, que això també ho hem parlat aquí moltes vegades, no?, el canvi de mesurar presència física per objectius i resultats. I, per tant, tu fas la teva feina i els resultats els aconsegueixes en el moment que sigui, de la manera que tu creguis, amb la flexibilitat que tu tens. Llavors, si això és així, no? Arribat a aquest extrem, el que necessitem és que les dades jo les tingui quan les necessiti, on les necessiti. Vull dir, com si ara estic a l'Empordà, ho diu així, i tinc que treballar des d'allà, doncs jo necessito accedir a aquelles dades i potser no tinc totes les garanties de seguretat que estiguin al meu ordinador o totes les garanties d'accés o procés de la informació que necessito. Per tant, jo crec que l'escenari serà aquest. Ai, perdona, Tomàs, digues.
Totalment d'acord. Bueno, vull dir que jo penso el mateix que tu. Però això provoca un altre canvi. Fins ara, quan compràvem un ordinador, el nostre ordinador personal, ens fixàvem molt en les característiques del hard, o sigui, quina capacitat de disc, quina targeta gràfica, quina potència de càlcul, però cada vegada més, si tot ho tenim al núvol, incloent la computació al núvol, al final tornarem a com va començar la informàtica. Pràcticament una pantalla i un teclat absolutament tontos, perquè tot el que més succeirà allà dalt. Com ho veus, això?
Aquí també va per... Jo crec que també anirà per aquí. Mira, hi ha un vídeo, que no vull dir les marques perquè no... Però hi ha un vídeo que, sí, no, el recomanaríem aquí, sí, en què es veu una persona asiàtica que està amb unes amigues prenent alguna cosa en un país asiàtic i a les 12 de la nit està prenent alguna cosa i la criden per una feina determinada que és urgent que entregui a l'altra punta del món, no? I aquesta, explico l'escena per respondre-te una mica al producte. I aquesta persona, doncs, ha de respondre, ho rep en un dispositiu semblant a un rellotge intel·ligent, no? On veu que li estan cridant per això, i aleshores es desplaça, agafa la bicicleta, es desplaça amb un coworking d'aquella ciutat, amb el rellotge s'identifica, entra, i el que es troba allà és una espècie de taules, així molt grans, que la pròpia taula és una pantalla. Amb el rellotge es torna a identificar i la pantalla s'obre i accedeix a tota la seva informació. Des d'allà processa la informació necessària i fa l'entrega d'aquella feina. Jo crec que aquesta situació, aquesta escena que jo estic dibuixant, serà una mica així. Per tant, no he necessitat, com tu bé dius, no he necessitat un dispositiu tremendo, sinó que al final ho he fet amb un rellotge intel·ligent. He trobat un espai on hi ha al meu servei una sèrie de dispositius que ja em permeten fer la meva feina i l'he fet. És veritat també, el que dius, Tomàs, i per no generalitzar, jo crec que això anirà cap aquí, és veritat també que hi ha feines determinades que requereixen un tipus de pantalles, un tipus de procés, que no tota la informació està online, sinó que està físicament. Llavors també ho veurem, perquè també estem veient ara dispositius en aquesta doble vessant, dispositius més tontos, si em permets, amb una configuració determinada, que el que fan és permetre aquesta connectivitat, etcètera, etcètera, ja està. Però també estem veient dispositius molt potents en el mercat, no? Que estan perquè hi ha persones que necessiten determinar-se. Sí. Ah, perdó, Tomàs, volia afegir que no té res a veure amb els treballadors per canviar un moment de tema, perquè quan jo deia persones, un element per mi són els treballadors, que és molt important, i ara n'hem parlat força. Però m'agradaria també abordar des de la perspectiva de client, no? Quan les empreses estan pensant en aquest futur, un d'aquests elements fonamentals que dèiem de futur seran les persones i les persones internes, per dir-ho així, el nostre capital humà, que és fonamental. M'agradaria també veure-ho des de la perspectiva del client, perquè això mateix que estem veient, que aquestes persones comencen amb aquesta flexibilitat o tenen unes demandes diferents, vol dir que el nostre consumidor o el nostre client també tindrà o canviarà els paràmetres de la seva demanda, no? I això per mi em sembla fonamental, no? Quan una empresa estigui planificant una miqueta i veient més cap enllà el 2023, 2024 i l'escenari de futur, ha de pensar que hi ha una tendència molt forta en aquesta flexibilitat, que hi ha una tendència molt forta a la personalització, a on quiera que esté, a l'hora que esté, necessito no sé què i ho vull en aquell moment i, per tant, ho he d'entregar en aquell moment que es necessita, etcètera, etcètera. Aquí hi ha una sèrie de tendències que també crec que és interessant. I jo diria que el gruix aquest de persones ho podem veure des de dintre o ho podem veure des del nostre client i des del nostre consumidor.
No, evidentment el client no el podem oblidar, que és l'objectiu del nostre negoci. Deixa'm tornar a l'exemple que has posat d'aquest asiàtic. Jo una cosa que crec que falta, tal com estan les coses, el teletreball, etc etc, crec que el que està... Ja has parlat d'un coworking, però
sí.
No existeix el coworking que jo anomeno cabina telefònica. Tindria que haver-hi, no existeix això, un lloc on hi hagi ordinadors i tu entres sí. com una cabina telefònica. Sí. I sí. Perquè, clar, si no has de viatjar, per entrar a un coworking has de viatjar amb el teu ordinador a sobre.
Sí. En aquesta escena que jo et deia... És així. O sigui, les taules...
Clar. Evidentment, ja m'imagino que parles d'una escena futurista, però actualment, sí. si tu vols tenir un ordinador a la teva disposició, un ordinador com cal, actualment, almenys aquí, l'única solució és anar a una biblioteca. Les biblioteques tenen ordinadors sí. molt ben preparats, però clar, estàs sotmès a un horari i tal. No existeix el coworking o la cabina telefònica, entre cometes, on puguis accedir a un ordinador. Jo crec que això...
Bueno, no jo sé crec si que hem un... donat Sí. Hem donat una idea de negoci de futur.
Hem donat una idea de negoci.
Segur.
A veure,
jo crec que ha de ser així.
I s'anima. Has parlat també d'un tema, una paraula de moda, que tan de moda, que ja simplement la diem i no reflexionem sobre ella. I ens agradaria que tu ens feixis pensar. Sostenibilitat. Però no parlem ja del planeta i de la nostra vida i els nostres governs. Estem parlant d'empresa. Com associem la paraula sostenibilitat a la meva empresa?
Bueno, jo crec que hi ha com també dos elements bàsics. Per un cantó, si em permets, i des d'un punt de vista més empresarial i de costos, sostenibilitat associada a l'eficiència i a l'eficiència energètica. No? Escolta, sí, i té a veure amb això, amb aquest escenari també d'impacte cap enfora. Si jo, com a empresa, sóc més eficient energèticament, no? i més sostenible energèticament com a empresa, també estic contribuint a que sigui més sostenible el planeta i la meva societat. Per tant, hi ha aquest primer element que té a veure en la fórmula de costos de l'empresa. Eficiència energètica, sostenibilitat de la meva empresa des d'aquesta perspectiva i, per tant, impacte cap a fora. I l'altre té a veure, per dir-ho així, amb aquesta consciència social o amb aquesta responsabilitat social i amb, i amb els valors de la meva empresa. No? Cada vegada és més important que les empreses tinguin uns determinats valors i el valor de la sostenibilitat és un valor fonamental avui en les nostres societats. Per tant, tu com a empresa, a part d'aquesta part més egoista de costos, tens aquesta part més de responsabilitat social. Per tant, puc contribuir a la sostenibilitat de la meva societat, del meu territori i del meu planeta, des de la part d'eficiència, però també trobant aquells elements de valor en la meva cadena, de valor, de tots els elements de sostenibilitat que impactaran en la meva societat. Per tant, jo crec que és aquest doble element.
Jordi, ens ha passat el que ens passa sempre amb aquest programa. Hem arribat al final del passadís o al final del temps. Ens queda un minut escassíssim. El que m'agrada a mi sempre dir, el consell final. Comencem la feina aquesta setmana. Bé, amb quina actitud?
Jo diria... Bueno, jo, actitud sempre positiva i endavant, això sempre, no? Però jo faria... Ostres, anem a veure, encara que tinguem aquest escenari incert, anem a treballar per tancar l'any el millor possible i preparem-nos per l'any 23. Dibuixem aquest escenari del 23 i aprofitem l'escenari del 23. Innovació, tecnologia, transformació, sostenibilitat i persones com elements fonamentals.
Bé, t'he enganyat. Encara queda 30 segons més. Fes-nos 5 cèntims de com serà aquest 12x12 del 14 de desembre.
Bueno, el 12x12 ja sabeu que treballarem i parlarem sobre el futur digital. Aquest any el còctel que hem fet és entre el món també... Sempre intentem trobar els diferents mons, no? El món de l'emprenedoria, el món de la tecnologia i el món una mica de l'economia i de tot allò que passarà. Doncs amb aquest còctel tenim, la veritat, ponents, jo crec que podeu consultar la web, tenim ponents molt potents i també amb equilibri important entre aquests diferents mons i ens ajudaran a visualitzar una mica aquest escenari del 2023 i del futur digital de Catalunya.
Bé, Jordi, un cop més, gràcies per la teva intervenció, pels teus consells i benvingut a aquest nou curs 2022-23 que espero sigui profitós per tothom, sobretot si seguim els teus consells.
Gràcies, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.